Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els objectius de recollida selectiva pel 2020 no es podran complir al Vallès Occidental. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Ara mateix la comarca registra un índex de reciclatge del 40%, mentre que l'acord europeu era del 60%. Tot i això, sí que hi ha dades positives. Ha crescut la recollida selectiva i la generació de residus es manté baixa, tot i augmentar un 5%. Daniel Criac, gerent del Consorci de Residus del Vallès Occidental, apunta les causes de les petites millores viscudes.
Major conscienciació ciutadana és un element algunes actuacions que s'han d'anar desenvolupant més per part de l'administració que facin que els ciutadans i els comerços ho tinguin fàcil fer-ho bé, perquè s'ha de fer bé, diguem-ne, però ho posin tan fàcil com sigui possible, em sembla que aquestes són les línies que s'han d'anar marcant. Però insisteixo que crec que hi ha una consciència ciutadana cada vegada més àmplia de que aquest planeta no dona gaire més joc i que se l'ha de cuidar.
Precisament avui el grup municipal de Ciutadans ha proposat al govern sabadellenc l'aplicació del sistema de recollida d'escombraries porta a porta als comerços.
El projecte Empoderar-se, que consisteix en organitzar trobades de grups locals als barris per fomentar la integració artística, ha quedat aturat.
Segons denuncien des de la coordinadora de músics de Sabadell, l'Ajuntament ha bloquejat la partida de 20.000 euros dels pressupostos participatius Construint Ciutat, que havia d'ajudar a impulsar el projecte. Malgrat tot, les tres entitats responsables de la iniciativa no la donen per morta, sinó que l'aturen a l'espera que arribin els diners necessaris per reprendre-la.
En esports, el ciclista David de la Cruz no participarà a la Vuelta a Espanya.
Aquesta tarda s'ha fet pública la llista de convocats de l'Ineos i el nom del sabadellenc, al contrari del que s'esperava, no hi consta. Tot i això, sí que apareixeria a la llista provisional publicada per l'organització de la cursa.
Són algunes de les notícies que desgranarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 28 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables i amb aquesta amenaça de pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El temps d'aquest dimarts ve marcat pel pas d'una línia frontal que a hores d'ara encara deixa el cel bastant ennuvolat a gran part del país. Tot i això, comencem a trobar les primeres clarianes que avancen d'oest cap a est i ja el cel es troba menys ennuvolat a les comarques de Lleida, on fins aquest migdia ha anat plovent i déu-n'hi-do a punts del Pirineu més occidental, on les acumulacions localment han superat els 100 litres per metre quadrat. Com comentem, les clarianes però han d'anar avançant d'oest cap a est, alhora que la precipitació ha d'anar minvant. A hores d'ara encara precipita punts de la Catalunya central, zones properes, però fins al vespre pot ploure de forma feble. A partir d'aleshores aquesta precipitació ha d'anar desapareixent. Difícilment arribarà la pluja cap a la costa de Barcelona i de Girona, on hem trobat les temperatures més altes d'aquest dimarts, valors al voltant dels 30 graus. En canvi, a la resta hem trobat valors a migdia al voltant dels 25 graus, però compta també amb encara la tramuntana, que pot bufar amb força cap al sector de l'Alt Empordà, implicant onades que poden superar fins al final del dia els 2,5 metres del alçada. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana i també les vies més properes a Sabadell. Aquesta hora se circula còmodament tant a les vies interurbanes com d'entrada i de sortida a Barcelona. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. El Vallès no assoleix l'objectiu d'aconseguir un 60% de recollida selectiva l'any 2020. Segons dades de l'Agència Catalana de Residus de Catalunya, els municipis vallesans assoleixen una recollida selectiva que frega el 40%, amb increments en totes les fraccions, especialment el paper i el cartró, que l'any 2018 va registrar un augment de gairebé el 30%. Malgrat aquestes dades, no s'assolirà ni l'objectiu del 60%, ni tampoc el nivell que demana la Unió Europea del 50%. Aleix Grell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La nostra comarca segueix a la cua de la generació de residus, malgrat un augment del 5% l'any passat. Entre 2015 i 2018, 21.000 tones més de residus, dels quals 19.500 tones es van recollir de forma selectiva. Daniel Criac, gerent del Consorci de Residus del Vallès Occidental, es considera optimista, malgrat que el 2020 no s'assoleixi l'objectiu.
És veritat que progressa adequadament perquè s'han incrementat els nivells de recollida selectiva en els municipis de la comarca, però els objectius que hi han de recollida selectiva estan molt lluny encara dels percentatges on estem aquí al Vallès Occidental. Llavors, nosaltres no arribem al 40% i l'objectiu és un 60%, per tant, ens falta un 20%. Teòricament, aquest objectiu s'havia d'assolir el 2020, que no es fa un salt de 20 punts en un any de cap de les maneres, diguem-ne, no? Per tant, no assolirem l'objectiu.
Al Vallès, el paper i el cartró han tingut un repunt de gairebé el 30% i el vidre d'un 11%, mentre que a Catalunya només ha augmentat un 5% i el paper un 10%. Els envasos també pugen per sobre de la mitjana nacional, amb el 13,2% més de recollida, superant per 4 punts la mitjana catalana. Segons CRIAC, la presència de l'ecologia als mitjans de comunicació i la implantació de nous sistemes de recollida selectiva, que s'han posat en marxa en alguns municipis de la comarca, han contribuït a millorar la recollida. Malgrat això, hi ha una assignatura pendència per CRIAC.
El que consumeix una família, etc., hi ha un 36% que és matèria orgànica, que això hauria de ser el que està en la bossa tipus. Bueno, doncs de recollida selectiva de matèria orgànica no arribem al 9%. O sigui, el gap és els gaps més importants que hi ha, perquè l'altre, els diferencials són menors, diguem-ne, no? Però estem molt lluny i, per tant, l'esforç ara s'ha de posar en quant a la ciutadania, en la recollida de l'orgànica. Aquest és la peça més important.
Els vallesans generem de mitjana 1,16 quilos per persona i dia, lluny de la mitjana de Catalunya de 1,43 quilos diàriament. Això significa que al cap de l'any el Vallès Occidental genera 423 quilos de residus per persona i any, un centenar menys que en algunes comarques catalanes. CRIAC apunta que, malgrat estar per sota, hi ha algunes tendències que en un futur han de consolidar-se per aconseguir reduir els residus que generem.
Reutilitzar moltes de les coses que estem fent, de donar-hi un altre ús, de donar-la a un altre que la pot fer servir, allò, això és important, sí, això és important. I la compra a granel també és un altre element que s'ha anat posant sobre la taula, que encara té una quota de mercat petita, però que insisteixo que em sembla que un cert canvi de mentalitat i una certa manera de pensar que hem de conservar l'entorn que tenim i una manera de conservar l'entorn és consumint menys productes, si no són imprescindibles, doncs això anirà creixent, n'estic convençudíssim.
El Vallès Occidental es troba al 39,2% de recollida selectiva, 2 punts per sota de la mitjana de Catalunya i lluny de l'objectiu fixat d'assolir el 60% l'any que ve.
I encara relacionat amb els residus, el grup municipal de Ciutadans a Sabadell proposa una prova pilot de recollida de deixalles comercials porta a porta al centre de la ciutat. El regidor José Luis Fernández adverteix que Sabadell és lluny de l'objectiu fixat per la Unió Europea, com dèiem ara mateix, que es situa al 50%, i ni el govern actual ni l'anterior han engegat la iniciativa.
Aquesta mesura acabaria amb les piles d'escombraries que s'acumulen a les zones de recollida pneumàtica i als contenidors.
El centre té una imatge de brutícia, perquè molts comerços tenen que anar a deixar les deixalles a les boques de la recollida pneumàtica, i de vegades aquestes boques estan, per les característiques, estan plenes i no absorbeixen tants residus.
Fernández creu que pels comerciants també hi ha un problema econòmic al darrere.
De converses amb l'oficina del centre i tal, ells ja ens dèiem que preferien un sistema viable de recollides que no tenir que cada any enfrontar-se a la pujada contínua de la taxa. I si no separem, la taxa doncs té tendència a pujar. I si no puja la taxa, puja a qualsevol altre impost, perquè quan menys separem, més ens costa el fet de tractar la brossa i portar-la al puesto on es té que tractar.
Per tot plegat, la formació proposa començar la recollida porta a porta als comerços del centre després de la tardor.
Si nosaltres estem pendents de que 2020 tenim que estar recollint el doble de deixalles que recollim de manera selectiva, doncs la qüestió seria de que ja aquesta tardor comencessin a pensar com fer-ho per poder encetar-ho ja a principis de l'any que ve. Parlem d'una zona petita, i si no pot ser tan aviat, però que comencem a fer-ho, perquè la percepció que tenim de món del govern és que això per ells no és una prioritat.
Fernández diu que Sabadell s'ha estancat des de fa temps en el 30% de percentatge de reciclatge de residus, quan la Unió Europea ha posat com a objectiu el 50% per l'any que ve. Per a Ciutadans tampoc es pot agafar la referència de poblacions de la comarca com Castellbisbal o Matadepera, que sí que han assolit l'objectiu fixat per Europa.
Són municipis molt diferents. i són molt difícils que tenen porta a porta domiciliària, que ara mateix a Sabadell és inviable, o que tenen recollida mixta. Nosaltres ens tenim que fer els nostres assajos i no fixar-nos en la comarca, sinó fixar-nos en altres experiències de fora que han anat bé.
Fernández fa comptes que quan el projecte comencés caldria observar els errors que tingui i corregir-los. Aquesta actuació no afectaria els particulars, que continuarien amb el sistema actual.
La coordinadora de músics de Sabadell denuncia que l'Ajuntament ha bloquejat les bestretes pertinents als pressupostos participatius Construint Ciutat del 2019. Aquest fet ha obligat a les entitats que organitzen el projecte Empoderar-se a aturar-lo a la meitat quan ja s'havia fet una edició i s'estava preparant la segona fira d'arts als barris de Sabadell.
El projecte Empoderar-se està impulsat per tres entitats locals, Sabacirc, Pixis i la coordinadora de músics de Sabadell, amb l'objectiu de fer trobades artístiques amb bandes i grups locals en alguns dels barris de la ciutat per fomentar-ne la integració artística. Un projecte que va obtenir l'última edició dels pressupostos participatius de 2019 uns 21.000 euros. Carlos Puig, president de la coordinadora de músics, denuncia que l'Ajuntament no ha entregat ni un euro d'aquesta partida.
Tant en mica anàvem pressionant, clar, o sigui, això ve del Departament de Participació, però depenent del projecte, doncs s'acaba passant a un altre departament que és ja més exclusiu, no? En el nostre cas, doncs, és a Cultura. Nosaltres demanàvem explicacions a Cultura, però Cultura no sabia tampoc participació, els auditors i administració estava allà pel mig i tampoc sabien dir tal què.
Malgrat aquests entrebancs, les tres entitats van començar el projecte al juny, com estava previst, amb una festa al Parc del Nord. Després es proposaven seguir amb el calendari proposat amb festes a Raona Marinals, que es van suspendre per falta de pressupost. Per Puig, el projecte està aturat, però no mort.
Home, de moment està pausat. Jo suposo que tard o d'hora alguna part del finançament acabarà arribant. Si, clar, també això al principi els pressupostos eren del 2019, però quan ja el projecte estava presentat i validat es va tenir que canviar la proposta per fer alguna activitat de cara a l'any 2020, perquè es va dir que els projectes passaven a ser bianuals.
El projecte Empoderar-te va obtenir en l'últim pressupost participatiu 513 vots.
El capgròs del Rodet arriba a aquesta festa major als seus 20 anys de vida i els bastoners de Sabadell volen celebrar l'efemèride amb un ball del Rodet especial. La colla està buscant persones que toquin instruments de tota mena perquè acompanyin els flabiols el 6 de setembre. El president de la colla, Rubén Ramiro, explica què volen aconseguir.
Que es noti que estem celebrant que el Rodet fa 20 anys i també fer aquest ball doncs encara més popular, ja no només ballant, sinó també tocant-lo, que també seria una molt bona idea, no? Que el ball, no només el ball fos popular, sinó també la música.
L'assaig per aquesta cita especial serà el 2 de setembre i des de la colla confien que tingui una bona resposta.
La celebració dels 20 anys del Rodet també vol portar els sabadellencs a reflexionar sobre com la proposta dels bastoners s'ha acabat convertint en una tradició, malgrat tenir només 22 anys.
Jo crec que la gent no es planteja els anys que fa que portem ballant el ball del Rodet. De fet, molts de la colla, quan ho vam dir, ni s'ho creien. No es pensaven que fes tant de temps que fèiem aquest ball, no? I per tant, jo crec que estem aquí en un mig camí entre una tradició, no? Perquè molta gent ve a ballar el ball del Rodet perquè ja és tradició, però també una innovació, perquè hi ha molta gent que ve a ballar el Rodet sense saber que és una tradició des de fa doncs, 22 anys.
En tot cas, independentment de la percepció del temps, el president de la colla sí que apunta que el ball del Rodet s'ha acabat convertint en un dels actes que els sabadellencs associen amb la festa major.
La festa major ja no seria el mateix sense el ball del Rodet. De fet, diguera bé que és com el prepregó, és l'obertura de la festa major amb majúscules. Per molt que sí que des de dimecres doncs, es fan moltes activitats, diguem-ne que el ball del Rodet obre la festa major oficial, no?
En aquest sentit, Ramiro recorda que el ball ja compta amb guanyadors habituals.
Hem tingut, si no m'equivoco, dos persones que han guanyat diversos anys seguits, en Marc i l'Anna, crec que es deien. El Marc va guanyar 4 anys seguits i l'Anna doncs, en va portar 3 fins l'any passat que va, si no m'equivoco, va guanyar una altra noia. Jo crec que sí, que és una manera de consolidar aquesta festa, no? De dir, ostres, vaig participar l'any passat, vaig guanyar o vaig estar a punt de guanyar, per tant l'any que ve hi torno i sumo els meus amics perquè vinguin i em vegin rodar i després doncs s'hi sumen per rodar, no? És una manera també de créixer aquesta festa.
Les persones interessades en acompanyar els Flabiols poden posar-se en contacte amb la colla a través de les xarxes socials.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell. Amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de Salut, que ha detectat dos casos sospitosos de listèria a la Catalunya central.
Estarien relacionats amb el brot ocorregut a Andalusia pel consum de carn entatxonada. Es tracta de dues persones d'una mateixa família que van rebre la visita d'un altre familiar procedent de Sevilla. Aquest familiar els va portar carn entatxonada envasada de la mateixa marca causant dels casos a Andalusia.
Una última hora, la Fiscalia Italiana ordena el desembarcament dels migrants que hi ha a bord de l'Open Arms, alguns dels quals porten 19 dies a l'embarcació, a Lampedusa. El Ministeri Públic també ha decidit traslladar aquesta embarcació catalana a un port de Sicília, tot plegat el mateix dia que l'Armada Espanyola havia enviat un vaixell per acompanyar l'Open Arms a Palma i assistir als migrants que hi havia a bord. També avui, 15 migrants que hi havia al vaixell han saltat a l'aigua per intentar arribar a la terra de l'illa Lampedusa. L'ONG catalana insisteix, com ha fet els últims dies, que la situació està fora de control. D'altra banda, el PSOE veu inviable un govern de coalició amb Podem i li demana que busqui altres fórmules.
En el comunicat enviat per Ferraz, els socialistes al·leguen que la negociació i la votació fracassada del juliol han contribuït a posar de relleu diferències entre les dues formacions que no permeten parlar de coalició. Per una banda, al·leguen que hi ha desconfiança entre les dues formacions, diferents en qüestions d'estat com la crisi catalana, i també una concepció diferent sobre l'estructura que ha de tenir el govern.
La reunió de mediació entre el personal de Terra d'Ibèria i els representants de l'empresa d'aquest dimarts a la seu de treball ha acabat sense acord.
Per tant, es mantenen les jornades de vaga per aquest cap de setmana, 24 i 25 d'agost, i pel 30 i 31 d'agost. La UGT, majoritària del comitè d'empresa, ho ha anunciat en un comunicat en què també ha lamentat la passivitat de la direcció d'Iberia Barcelona i la manca de propostes de la companyia per acabar amb les seves demandes, que es concreten en la falta de personal, la manca d'estabilitat de la plantilla, l'excés de càrrega de feina, l'abús de les hores extraordinàries d'obligat compliment i la reorganització de torns per conciliar la vida familiar i laboral.
El president del govern, Quim Torra, fa una aposta per la confrontació amb l'Estat en considerar que la negociació està del tot descartada i ha fet una crida a arriscar.
En la cloenda de la commemoració dels 50 anys de la Universitat Catalana d'Estiu, Torra també ha demanat que s'aturi la batalla entre independentistes i ha recordat que l'adversari és qui no permet exercir l'autodeterminació. Torra ha advertit que no pensa defallir fins a aconseguir un país lliure. D'altra banda, ha situat la diada com el dia per prendre el projecte cap a la independència sense haver d'esperar que surti la sentència o es puguin reactivar les euroordres. Societat Civil Catalana avisa en un tuit que convocarà noves macromanifestacions si l'independentisme torna a un escenari com el de la tardor de 2017 i amb un possible nou full de ruta independentista.
Òmnium aposta per clarificar l'horitzó nacional abans que es dicti la sentència de l'1 d'octubre.
El seu vicepresident, Marcel Mauri, emplaça l'independentisme a buscar punts en comú i a treballar la unitat de cara a la resposta a la sentència de l'1 d'octubre i a poder culminar el procés d'autodeterminació. Mauri es mostra convençut que el setembre, abans que el Tribunal Suprem no es pronunciï, aconseguiran explicar a la ciutadania, diu, en quin punt ens trobem i quin és l'horitzó nacional que ens cal. El vicepresident d'Òmnium ha dit que no s'entendria que no hi hagués una estratègia de consens davant una sentència condemnatòria.
I els tripulants de cabina de Ryanair mantenen la vaga de 10 dies al setembre després del fracàs de la mediació amb l'empresa.
L'anunci de vaga la van fer els sindicats USO i CITPLA a principis d'agost com a protesta per l'anunci de tancament de les bases de Tenerife i Las Palmas, previst pel 8 de gener, i l'amenaça que pugui passar el mateix amb l'aeroport de de Girona Costa Brava. Després que la mediació no hagi funcionat, els sindicats registraran oficialment la convocatòria de vaga avui mateix per les 13 bases arreu de l'Estat.
I ara és moment pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I comencem parlant de ciclisme. Sorpresa en la convocatòria de l'Ineos per la Vuelta a Espanya. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El sabadellenc David de la Cruz, contràriament al que estava previst, no està entre els seleccionats.
I això que el ciclista local sí estava present a la llista provisional publicada per l'organització de la cursa. L'equip, però, ha publicat avui els 8 noms que pedalaran a la ronda estatal i entre ells no està el de la Cruz. Havia de ser el seu gran repte de l'any i, de fet, acabava de participar a la Vuelta a Burgos amb la mirada posada a la Vuelta a Espanya. A la prova castellano-lleonesa va acabar vuitè i li va servir per recuperar sensacions després de les lesions i caigudes patides en els darrers mesos. Finalment, però, no ha estat cridat a files pel seu equip a la Vuelta. L'Ineos, anomenat com a líders per la cursa, que comença aquest cap de setmana a Boat Pools i Tao Geoghegan Hart.
En futbol, il·lusió, però alhora prudència al centre d'esports a 5 dies perquè comenci la Lliga. La comissió esportiva, a falta de la firma d'un davanter de garanties, es dona per satisfeta per com ha quedat dissenyada la plantilla, però racona qualsevol mena d'eufòria.
Una de les veus que sempre es té en compte és la del conseller de l'àrea esportiva, Àxel Torres, que es mostra ambiciós, però recorda la dura competència amb la qual es trobarà el Sabadell al grup.
Sent conscients que, òbviament, l'objectiu és il·lusionar-nos amb la idea de poder estar dalt, també hem de veure en quin grup competim. Competim en un grup que serà molt dur, però jo confio molt en aquest equip, confio molt sobretot en aquest entrenador i confio molt en la màgia del que és el Sabadell, és a dir, com la pròpia massa social va empènyer per treure endavant la situació l'any passat i guanyar partits. El gol de Castelló, el partit a Olot, el va guanyar la gent també, no? Per tant, en tot això hi confio per poder donar la volta a aquests pronòstics, que insisteixo, jo crec que si hi haguessin uns pronòstics fets des de fora, no ens posarien entre els quatre màxims candidats a fer play-off, però nosaltres volem desafiar pronòstics i volem intentar fer-ho el millor possible.
La injecció econòmica confirmada ahir pel club ha permès a l'entitat arlequinada a firmar jugadors que han il·lusionat a l'afició, especialment el fitxatge de Manu Lanzarote.
Estem parlant de que el llistó està alt, però jo crec que ell està motivadíssim i això és molt important. És a dir, que vulgui venir a Sabadell, que té arrels, que s'ha establert a Sabadell, que té ganes de jugar pel Sabadell, que l'any passat el dia del Castelló va venir a veure el partit com a aficionat. Aquestes coses són molt importants.
Demà, entrenament a porta tancada a la nova Creu Alta i després compareixerà en roda de premsa el pitxitxi de la pretemporada, Edgar Hernández.
I agafem de nou la bicicleta. En ciclisme de muntanya, Mercè Pacios continua en línia ascendent i dona ja per oblidades les caigudes i lesions del primer tram de la temporada. La sabadellenca ha firmat un meritori vuitè lloc a la Roadhouse Bike Giro.
Una cursa de quatre etapes que va transcórrer per la Selva Negra i que, tal com explica la mateixa Pacios, la ciclista local es va anar sentint millor a mesura que avançava la prova.
És més adaptar-se al terreny, pistes molt, molt ràpides, i trobar i continuar buscant la confiança que necessito per anar-ho fent millor. Però que per això cada dia, el primer dia vaig acabar d'escena i cada dia va anar millor fins poder aconseguir una vuitena posició final.
La cursa la va guanyar la sud-africana Robin de Groot, que a més es va imposar en 3 de les 4 etapes disputades d'aquesta Roadhouse Bike Giro. El pròxim repte de la sabadellenca serà aquest cap de setmana afrontant la Grand Ride Suïssa, marcada dins les UCI Marathon Series i tercera prova de l'Alpine Cup.
I 6 jugadors de l'esperit Ultimate de Sabadell han guanyat la medalla de plata de l'europeu sub-20 d'Ultimate disputat a Breslau, a Polònia. Joel Recio, Adrià Repiso, David Camps, Pau Mora, Marina Román i Ona Torné esperen que l'èxit en aquest subcampionat provoqui que la modalitat que practiquen cada cop tingui més ressò.
Es tracta d'un esport que es juga amb un disc volador i que en els últims anys ha arrelat a la ciutat. La millor demostració és la presència d'aquests 6 jugadors de l'esperit a la selecció espanyola subcampiona d'Europa. David Camps, un dels integrants, confia que aquesta primera medalla internacional amplia el número de practicants al país.
Estem molt contents que podem portar una medalla i un trofeu a casa, a la casa nostra. També ens agradaria que la gent que treballi amb coses d'esport i que tracti amb aquests temes es doni compte que l'Ultimate cada cop fa més importància i ens agradaria que cada cop la gent ho practiqués més, ja que la gent que comença a practicar al final acaba jugant i la veritat és que és un esport que representa molts valors i molt companyerisme entre tots, la veritat.
A la final de l'Europeu, la selecció va caure per 10-15 contra Letònia. Tot i el bon inici, amb 7-2 favorable a Espanya, els letons van capgirar el marcador per completar el campionat perfecte, ja que no van conèixer la derrota en tot el torneig. Per contra, la plata és la primera medalla continental per a l'Ultimate de casa nostra en aquesta categoria sub-20.
Marxem fora de la ciutat, se li acumulen els problemes en atac al Barça amb la lesió d'Ousmane Dembélé.
El francès pateix un trencament del bíceps femoral de la cuixa esquerra i s'estarà unes 5 setmanes de baixa. El jugador blaugrana va disputar els 90 minuts en la derrota a Sant Mamés, un partit en el qual Luis Suárez no va poder acabar també per lesió i que va tenir l'absència destacada de Leo Messi per molèsties que, a més, avui no s'ha entrenat amb la resta de l'equip. L'uruguaià, de la seva banda, està descartat pel partit contra el Betis.
Un Betis que es presentarà al Camp Nou sense un dels seus fitxatges estrella.
Borja Iglesias va haver de ser substituït en la seva estrena en partit oficial contra el Valladolid a causa d'un esguinç al turmell dret. L'exdavanter de l'Espanyol no té una lesió òssia greu, però no podrà enfrontar-se al Barça.
Anglaterra, polèmica pels insults racistes a Paul Pogba.
El jugador del Manchester United va fallar un penal ahir en l'empat al camp del Wolverhampton. És el tercer futbolista que juga al Regne Unit que ha rebut discriminacions d'aquesta mena, després de les de Tammy Abraham, del Chelsea, i les de Yacou Meite, del Reading. Tots dos, igual que Pogba, van errar un penal abans de ser insultats.
I en motor, Toyota ha confirmat la participació de Fernando Alonso al Dakar 2020.
Tot apunta que el copilot de l'Asturià serà el pentacampió de la prova en motos Marcoma, tot i que l'equip de moment no ho ha anunciat.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 20 d'agost. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta estona ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, també amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà a partir de les 10 amb el Connectats i a partir de les 11 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.